Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Diputació de Barcelona ha aprovat avui un pressupost de 1.300 milions d'euros per a l'any vinent. És d'un increment del 5,2% respecte a l'actual. Del total, 8 de cada 10 euros es destinaran a l'assistència directa als ajuntaments i la resta a l'estructura interna de l'entitat, principalment a personal, que creix un 6,5%. La diputada de Serveis Socials, Filo Cañete, ha agraït el suport de l'oposició, que ha aprovat els comptes, a excepció de Vox, que hi ha votat en contra.
Agrair doncs el tarannà i agrair també doncs el posicionament dels grups. Evidentment, doncs no compartim el que és el posicionament del grup de Vox, no? Doncs en el que reitera doncs el que serien per aquesta línia política, no? El que seria la persecució de determinades activitats, no? Sobre determinades col·lectius de persones i especialment doncs la negació d'actuacions que són evidents.
I continuem molt pendents de la nova jornada de vaga d'autobusos i autocars a Catalunya, que ha estat força tranquil·la, que està en marxa des d'aquest matí. Comissions Obreres i CGT mantenen la convocatòria de moment avui i demà, després que la UGT se'n desmarqués a les darreres hores. El sindicat reclama millores laborals com la jubilació als 60 anys. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa Luis Mojal, responsable de negociació col·lectiva del sector de Comissions Obreres.
Reclamem 100 a la patronal perquè encaminem aquesta negociació i sortim, igual que la resta de sectors, amb un acord que tingui garanties pels més de 50.000 treballadors que hi ha arreu de l'Estat i que des de Comissions Obreres creiem que aquest pacte que hi ha a dia d'avui sobre la taula, les garanties no són al 100%.
La vaga s'allargarà el que queda de dia d'avui i també demà i es repetirà el 5 i el 9 de desembre pels vols de Nadal. Si no hi ha acord, amenacen en fer una aturada indefinida. Més temes, els ho he posat en marxa el procés per formar una comissió gestora que dirigeixi la seva federació madrilenya després que ahir el fins ara secretari general Juan Lobato anunciés la seva dimissió. Segons han indicat, els estatuts del partit marquen la creació d'aquesta gestora que s'activi de manera automàtica després de la dimissió del seu secretari. Es preveu escollir una nova direcció en un termini màxim de 90 dies. I en cultura, una nova edició de Cap Butaca Buida, segona edició de la proposta que s'ha presentat avui i que se celebrarà el 22 de març de l'any vinent. És tot, tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 28 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua el regne de la boira a les comarques del Pla de Lleida. Aquí serà difícil que es desfaci i, per tant, un ambient ben fred. El que ens queda d'aquest dijous en algunes comarques com la Noguera, sobretot a la Plana, el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell i també entre el sud del Solsonès i de l'Alt Urgell, així com a la comarca de la Segarra. En aquesta zona, ja diem, un ambient ben carregat i fantasmagòric, fred i humit. I a la resta del país, un temps completament diferent, radiant, asserenat, un temps de meravella per fer activitats al ras, vent molt feble i una temperatura molt més amable. Arribarà a fregar els 20 graus al llarg de les immediates hores a la costa i prelitoral, també a gran part de les comarques planes de Girona. Pel que fa al divendres, situació molt semblant. Si de cas a la tarda alguns núvols que apareixeran a la Costa Brava, la boira del Pla de Lleida, que no es desfarà, i, per tant, en aquesta banda de la terra ferma, fred tot el dia. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats analitzarem els musicals a Catalunya que fan el rècord d'espectadors però no arriben al 50% de l'aforament. En parlarem amb l'Alba Colombo, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per analitzar la vaga d'autobusos i l'alto al foc entre Israel i Hezbollah. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Andrea Lasseras, exboxejadora. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la Masia i l'ermita de Can Anglada amb Santi Rius. I acabarem amb Cultura per parlar del cartell de la Fira Avícola que escalfa motors. Parlem també amb l'artista creadora del cartell, la Maite Travé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda. La vocalista terrassenca Júlia Plans obrirà la pròxima edició del Festival de Jazz Terrassa 2025, que es farà entre el 7 i el 28 de març a la ciutat. L'anunci dels organitzadors coincideix amb una actuació prevista amb el seu quintet aquest dissabte a la Nova Jascava. Plans es caracteritza per tenir una veu molt versàtil que li permet transmetre una càlida expressió en tots i cadascun dels seus temes que proposa. Actualment es troba en període de formació a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Dissabte presentarà una acurada selecció d'estàndards de jazz amb arranjaments contemporanis adaptats a la dinàmica del quintet que capitaneja. Un repertori divers amb composicions d'artistes com Chic Corea, Horace Pascual o Carme McRae, entre molts d'altres. Serà una proposta vocal que servirà d'aperitiu per quan enceti el 44è Festival de Jazz Terrassa el pròxim mes de març.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell és una de les prioritats del rector de la UAB, Javier Lafuente. El màxim responsable de l'autònoma ha destacat que tenen la vista posada en l'art tèxtil com a un espai que ha d'acabar acollint la unitat docent d'infermeria, però també la de medicina.
Tenim plans de fer dies amb el Parc Taulí per intentar traspassar la unitat docent de medicina també a l'art tèxtil. Aquesta seria el que seria més lògic, tal com t'acabo de dir, que seria el més normal que treballessin conjuntament infermeria i medicina, doncs les dues coses es tindrien que fer a l'art tèxtil. Això implicaria doncs, la segona fase de l'adequació de l'edifici d'art tèxtil, perquè ara mateix hem fet una primera i farem una segona.
En aquest sentit, la Fuente ha destacat que han d'acabar de tancar el projecte amb l'Ajuntament, però que volen que l'art tèxtil sigui un espai amb aules, espais de simulació i també un viver d'empreses vinculades amb el sistema sanitari i la investigació.
Gràcies, Júlia, i ara anem fins a litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La taula sense llar de Badalona alerta de l'increment de persones que dormen al carrer sense comptar, diuen, les que resideixen en infrahabitatges i assentaments. El recompte de 2023 va ser d'una norantena de persones a les que actualment s'afegeixen la quarantena d'usuaris de Can Bufí Vell. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de les Persones sense Llar diumenge passat, les entitats que conformen la taula reclamen polítiques públiques que facin possible un parc d'habitatge social. La plaça Pompeu Fabra ha estat l'escenari per reivindicar la implicació de ciutadans i grups municipals en el que consideren un fenomen complex, el sensellarisme. Càritas, la Fundació Roca i Pi, Formació i Treball i Creu Roja, entre d'altres entitats, s'uneixen per donar veu i visibilitzar el col·lectiu. En l'acte s'han llegit diverses reflexions per sensibilitzar la població i s'ha escenificat amb caixes de cartró l'empitjorament de les xifres i la manca d'oportunitats per accedir a un habitatge digne. Ho ha explicat la cap d'Acció Social de la Fundació Roca i Pi, Mara Alsamora. L'escoltem.
Ara mateix hi ha pocs recursos per part de l'administració. aleshores les entitats hi estem posant tot i més del que podem, no? I amb l'objectiu clau d'això, de fomentar l'habitatge, i no només és habitatge, no? És tot l'acompanyament social, doncs que puguin formar-se, que puguin trobar feina, que puguin sortir-se de l'addicció si és que en tenen, que puguin recuperar famílies, vull dir, una mica tot el que engloba, no? Un tornar al metge, que potser doncs, fa temps que no hi anaven, no només és aquest sostre, no? És tot aquest acompanyament i que al final molts d'ells, no? Diuen que senten com és la seva família, no?
Usuaris del centre Diun Folra de Càritas, del taller Sant Isidre de la Fundació Formació i Treball i la Llar Renaixent de Roca i Pi han participat de l'elaboració de les caixes, on també es poden llegir els seus testimonis i propostes per revertir el sensellarisme.
Gràcies, Santiago. Continuem des del litoral, però ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Els instituts Illa dels Banyols i les Salines participen enguany en el programa d'innovació pedagògica impulsat pel Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, el CatSkills. És un campionat on l'alumnat ha de demostrar les seves competències. En el cas de l'Illa dels Banyols, serà a través dels cicles de grau mitjà d'electromecànica, de vehicles automòbils, instal·lacions elèctriques automàtiques i d'instal·lacions frigorífiques i climatització, així com també el cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial. Mentrestant, les Salines intervé amb el cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria i amb el superior de paisatgisme i medi rural.
Gràcies, Lluís. Tornem a l'altra banda de Collserola i des del Vallès, concretament des de Castellans, informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Castellans sent aquesta tarda els tradicionals llums de Nadal en un acte coorganitzat per l'Ajuntament, Comerç Castellà i el Mercat Municipal i que enguany es tornarà a fer a la plaça del Mercat. L'activitat començarà quan falti un quart d'hora per les 5 de la tarda amb una xocolatada gentilesa de Llullo Cakes. Mitja hora després s'iniciarà des d'aquest mateix punt l'espectacle Glow Drums de Brincadeira i a partir de les 8, l'esperada encesa dels llums. Enguany s'incrementen els punts de llum a Castellà, l'eix comercial de la vila, però també amb una altra ruta que connectarà la carretera de Sant Benet als Pedrissos i la zona de l'Espai Torrà, que a partir de divendres acollirà la segona edició de la Fira de Nadal.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Jaume Buscallà, president del grup Sisqueia, és des de mitjans de novembre el nou president de Sant Cugat Comerç. Aquesta nova etapa arriba després de la gestió d'Aida Fernández, que ha encapçalat l'associació des de 2016. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Buscallà ha explicat que una de les principals fites per a la nova junta és augmentar els comerços que en formen part.
L'associació jo crec que té un principal repte que ja l'estava portant a terme, que és créixer, que és ser encara més representatiu a la ciutat. Penso que té molts socis, ja en tenia molts comparats amb altres ciutats, està en la línia, però és veritat que pot créixer encara més perquè jo me n'adono que realment el comerciant no associat és molt sensible també a ser-ho.
Entre els tres objectius principals, el nou president també ha subratllat la necessitat de redefinir i millorar la col·laboració amb l'Ajuntament i de revisar les activitats de dinamització del comerç local. Pel que fa a l'estat de salut del teixit comercial, el nou president s'ha mostrat optimista i ha qualificat el seu estat de salut de molt bo i molt preparat. En aquest sentit, Buscallà també ha destacat la capacitat dels comerciants per adaptar-se a les demandes de la ciutat i enfrontar-se als reptes actuals.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Tot i que la temporada dels musicals a Catalunya ha batut el rècord d'espectadors, a la gran majoria només es va ocupar el 50% de l'aforament. Per parlar sobre aquesta qüestió, avui tenim amb nosaltres l'Alba Colombo, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
També. Li preguntem al Sergi. Sergi, bona tarda. Sergi. Bé, doncs el Sergi encara ens mantindrà a l'espera per saber com està. Alba, en qualsevol cas, mentre esperem la comunicació amb el Sergi. La temporada 2023-24 hi ha hagut una mica més de 3 milions d'espectadors. En comparació amb temporades anteriors, estem parlant d'una bona xifra?
Bé, les xifres van oscil·lant. Sempre podem dir que és molt diferent una temporada que hi ha hagut espectacles musicals molt forts o una temporada que no. Llavors, comparar xifres amb anteriors és complicat. Sí que és veritat que estem veient que les xifres de musicals actuals de Catalunya no es mantenen i no van cap amunt. A més, tenim actualment uns grups musicals que, com sabem, teatrals que han fet música durant molts anys estan deixant de fer-ho, i això d'alguna manera pot ser complicat pel sector. Però per intentar contestar la teva pregunta, jo diria que és una bona xifra. No hem de ser pessimistes en aquest sentit.
En qualsevol cas, si haguéssim de fer un diagnòstic, podem dir que el musical a Catalunya està en un bon moment?
Jo crec que sí. A veure, a Catalunya hem sigut una societat que hem anat molt al teatre, però el teatre musical ens costa. I jo crec que això ho hem de tenir molt clar. És una societat que el teatre i totes arts escèniques l'hem consumit i l'hem gaudit i l'hem participat molt, però el musical costa. Jo crec que hi ha diferents arguments del per què, que els podem parlar més endavant, però jo crec que som una societat que sí, que cada vegada anem a millor amb els musicals. Són un tipus d'espectacle que són molt més comercials, també, no? Però, bueno, té certes dificultats, també, per segons quin tipus de públic.
Ara em sembla que sí que podem saludar el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets de musicals?
No.
Ai.
Ni en el cine ni en el teatre, no m'agraden.
No t'agraden els musicals? Doncs, mira...
No m'agraden gaire, ho sento, si vols, molt greu, però no m'agraden.
Si vols, li podem preguntar a l'Alba, precisament, quines són les causes que fa que hi hagi doncs, un públic que no li agradi aquest gènere.
Bueno, per gustos és molt complicat, per què no agrada i per què agrada, però sí que és veritat que, insisteixo, som una societat, la catalana, que anem al teatre, però els musicals ens costa. Pot ser per moltes raons, però la primera raó... Bàsicament pot ser perquè és car, el musical és una producció cara, com sabem si són musicals de gran format, doncs hi ha moltes persones participant, la producció és cara, el desenvolupament és car, i llavors és complicat perquè les tarifes no són tarifes accessibles per molta gent, tampoc no hi ha suport específic per desenvolupar això. Per altra banda, sí que és veritat que cada vegada més, i això hi ha molts estudis que ho han comprovat, és molt difícil que generacions joves vagin al teatre i menys a musicals, per una qüestió d'interès i de facilitat, també. Sempre parlem dels recursos invertits per part de l'audiència quan fa algun tipus d'activitat, com és anar al teatre, anar al cinema, que els recursos invertits, actualment, un que és molt preciat és el temps. Jo m'haig de traslladar per anar a visitar o a veure aquest espectacle. O m'agrada molt i surto molt content, o sé que serà complicat. De què viu el teatre musical actualment? Jo crec que una mica de la nostàlgia, no? Ara tenim aquest fantàstic Maricel, que tothom el vol tornar a veure,
sí.
perquè el vam veure fa moltíssims anys. Jo de nena vaig tenir la sort d'anar a veure quan el van estrenar, no? I ara això és un element nostàlgic, no? Llavors, bueno, costa una mica. Sí, ara no sé el Sergi, perquè ha dit que no li agradava, No sé, Sergi, si vas amb aquestes línies...
Si coincideix amb els arguments que ens ha, que,
exacte, no sé.
Que ens ha donat l'Alba.
Sí.
No, o sigui, aviam, sí que hi ha musicals. Bueno, musicals, aviam. Jo parlo sobretot de pel·lícules. Algun musical he vist al teatre, poquets. Però, no sé, una pel·lícula que comencin a cantar de cop, doncs, no sé, em posa com una mica nerviós, no sé, m'agrada més un altre tipus de gèneres, igual que em passa amb el terror, que no m'agrada gens, doncs em passa amb els musicals. Sí que n'he vist, sobretot després quan tens fills petits, i, bueno, fills que els agraden aquestes coses de tipus Peter Pan i aquestes coses que fan, doncs els vas a veure i n'hi ha, realment, n'he vist que estaven molt ben fets. He vist alguns musicals de part nens que estaven molt bé, però... Si haig de triar, prefereixo fer una altra cosa.
Però continuem preguntant a l'Alba sobre aquestes, aquestes qüestions.
Ah, si algú volia dir alguna cosa més. No, bueno, no sé si aquestes causes són les que aquest 50% de l'aforament, que és el que no es supera, Alba, aquestes causes serien les que no fan que se superi o hi ha més causes?
Jo pràcticament, a veure, si parlem de la societat en general, crec que hi ha un element molt important, que és l'econòmic. No tenim programes específics d'accessibilitat per tothom a tot espectacle d'arts escèniques. I això és un problema que tenim. Llavors, que a més hagi caigut, jo també ho interpreto des d'un punt de vista econòmic, és a dir, les famílies que potser hi havia famílies que havien anat a veure musicals, com tu molt bé has dit, Sergi, hi ha musicals molt ben fets per nens, n'hi va haver un, me'n recordo, sobre la història interminable, que no van acabar de funcionar, tenien previst fer unes gires que al final no les van fer. Jo crec que aquest és un dels problemes. Primer, el desconeixement. Segon, que l'equilibri econòmic és complicat. I tercer, que cada vegada anem menys a fer activitats de consum d'espectacle d'arts escèniques. Cada vegada ho fem menys. Jo crec que no és una cosa única de l'espectacle musical, que segurament si ara féssim una comparativa de tot els aforaments de tots els teatres, de dansa, per exemple, no?, que és una de les arts escèniques més castigades, també. És complicat. No, com a societat ens costa anar al teatre. Jo vaig tenir la sort d'anar fa molt poquet al Teatre Nacional, era l'estrena, em va agradar molt l'experiència d'anar, Jo no estic parlant de l'obra, o del text, o de la direcció, però el fet d'anar-hi, el fet de gaudir de l'experiència, jo crec que això és cada vegada hauríem de ser més conscients que no només és l'espectacle que consumeixes, sinó l'experiència que vius. Això ho diem molt, per exemple, en festivals, Per què la gent va a festivals de música, no?, en lloc d'anar a un concert? És que estem molts diners a les entrades dels festivals aquests massius, Molts diners. Mm. Perquè compren l'experiència. Experiència d'anar, em trobo amb els amics, faig això, veig aquest espectacle, em veig l'altre, veig aquella, no? Llavors, clar, ens costa dir, sóc capaç de gastar-me 200, 300 euros en un concert d'una persona molt famosa o anant a un festival de música, però em costa molt pagar 60 euros per veure un espectacle musical d'arts escèniques, no?
I Alba, encara influeix més si és un musical d'aquests tipus, el Rei Leó o aquests, o és un de producció pròpia, encara costa més que la gent hi vagi si són produccions que la gent desconeix?
Sí, això amb tot, però ja no només amb arts escèniques, també amb arts plàstiques. Si tu fas una estratègia de màrqueting molt gran d'una exposició, per exemple, de Van Gogh, segur que tindrà moltíssima gent, no? Dius, ostres, busques un argument, fas una fantàstica exposició sobre alguna temàtica específica de Van Gogh, aconsegueixes, això tindrà molta gent. Fas una mateixa exposició molt potent també, amb un argumentari fantàstic, amb una narrativa fantàstica de quatre artistes que ningú es coneix, et costa més. Per tant, musicals igual, fas una gran producció de Rei León, o la compres, perquè moltes vegades això, compres els drets, ho fas i tal, tindràs molt més èxit que no pas una producció pròpia, individual. Per això a mi em va semblar una mica de greu aquest espectacle. Ara no me'n recordo dir-vos qui va ser el director i així, però aquest de l'Història Interminable estava molt ben fet. Ara, era algú, un productor català, que va decidir, ostres, jo això ho produeixo i ho faig. No va com es veig, no venia d'un gran... Per tant, també és una mica els canals de distribució, de comercialització d'aquest tipus d'espectacles, Un espectacle, per exemple, que ja et ve tot muntat amb... L'extrem d'això és Alegria, no? Bueno, és el Cirque du Soleil, no? T'has tot muntat, una producció fantàstica, un màrqueting meravellós, una venda espectacular, i ells són capaços d'amagar 100 euros per entrada, per veure això, no? Són grans produccions. Llavors, coneguts, sí, però també jo defensaria la mida de la producció. La producció, si és petita producció, si és gran producció. És que hi ha al darrere, en el fons, també.
És inevitable la comparació. A Madrid hi ha molta més incidència musicals, és una ciutat que és un dels considerat dels tres grans pols del turisme teatral del món. No sé si hi ha alguna explicació, si això, no sé si ho podem extrapolar, com què diries, Alba?
Sí, és complicat, fer comparatives és complicat. Bé, argumentaris és difícil dir, i insisteixo en l'interès, sempre parlo dels interès de l'audiència i l'educació sobre l'audiència. A Madrid, des de fa molt temps, han tingut uns teatres molt macos, molt grans, s'han mantingut aquests teatres. Nosaltres vam deixar perdre el nostre paral·lel, els vam deixar perdre. Llavors ara estem intentant recuperar d'alguna manera amb Paral·lel 62, amb això del Molino que estan fent. Teníem una gran avinguda de l'entreteniment, no?, de llavors, que en aquest espectacle una mica més... una mica més bàsic, no?, si podem dir d'alguna manera, però l'haguéssim pogut transformar, però em deixa perdre. és difícil comparar. Allà no, allà s'ha mantingut. També era molt iniciativa privada, eh? I això també és important pensar en les iniciatives privades, les iniciatives públiques, eh? Això aquí també hauríem de valorar-ho, però jo crec que nosaltres l'error que hem fet és que vam deixar perdre això a nivell social. Ens vam orientar cap a una altra banda, no ens va interessar tant. Llavors, petit empresari, doncs li ha costat molt, al Romea mateix, al Romea li ha costat moltíssim mantenir-se en un moment donat. Es va voler tancar, no recordo, es va voler tancar, i va haver-hi 4 o 5 propietaris que van tornar a comprar la propietat, van fer la propietat, la Fundació Propietat, que ara la gestiona Focus, però jo crec que d'alguna manera vam deixar perdre.
I en aquest sentit, el de goll de gom que diu adéu, això què pot suposar per al panorama del teatre català?
Clar, jo que a mi m'agrada donar les gràcies. Mira, avui ho comentàvem amb un company, avui és el Dia d'Acció de Gràcies als Estats Units i a vegades a la nostra societat diem poc gràcies. No només de forma formal, sinó de veritat, no? Jo crec que de goll de gom, primer que hem de donar moltíssimes gràcies per tot el que ha fet. Ens va posicionar en un moment donat que com a societat ho necessitàvem. Jo era petita, però els estudis que he llegit doncs, sempre mostren, no?, que és un dels grups que van tornar a recuperar els carrers de Catalunya, fent un tipus d'activitat i d'espectacle molt proper a les persones. Jo crec que això se'ls ha d'agrair i se'ls ha de sobretot de reconèixer, no? I que pot canviar, bueno, sí, però hi ha altres grups. Jo crec que ara hi ha grups que segueixen fet. També està molt bé poder dir adéu, o sigui, està molt bé retirar-se i dir adéu i per deixar espai també a altres iniciatives que també puguin seguir des d'un punt de vista molt més comercial, tot el que està fent l'Àngel Llàzer amb els seus equips, amb Manu Guix, crec que també està involucrat. Jo crec que són grans iniciatives i que tindran molt recorregut. És un altre projecte, és una altra perspectiva, però jo crec que de goll de goma ens van ensenyar moltes coses i ens van posar sobre la taula també el que es podia fer en aquell moment que va estar molt bé. Per tant, jo diria sí, que segurament tornarà a canviar una mica l'escena catalana, però jo crec que els mereixen per ara un bon reconeixement, un bon descans i altres projectes, perquè segur que els companys de goll de goma trobaran altres camins de fer altres coses.
Abans parlaves de Madrid i iniciatives privades. Aquí costa més que n'hi hagin a Catalunya?
De què?
Iniciatives privades en aquest sentit, en aquest camp, sí.
Clar, si no ens posem en sèrio, ens creiem en sèrio la incentivació de finançament privat, serà complicat. I això és un... Jo faria un guinyo aquí a l'administració pública, de tots els nivells, a dintre de Catalunya, ja sigui municipal, ja sigui de diputacions o inclús del govern de la Generalitat, perquè s'apoyi a l'inversió privada a productes o iniciatives o projectes culturals en què també poden ser els d'arts escèniques i els musicals. Perquè no cal només pensar en que són iniciatives, o sigui que l'administració pública ha de finançar segon tipus de projectes, sinó també es pot incentivar a l'empresa privada perquè realment es facin patrocinadors o finançadors o mecenes, no?, d'algun tipus d'activitat. I això és una incentivació que cada vegada hi ha més, i cada vegada es vol més, però que sembla que encara no està del tot posicionat a totes les empreses. Incentivació fiscal, bàsicament.
I no sé si, clar, llavors estem sempre, no?, que no sé si faltaria suport, ja parlo d'administratiu, no?, o no sé si, o s'hauria de fomentar espais públics com el TNC, o això, no sé si seria possible, com ho veieu.
Bueno, jo crec que justament el TNC, cada vegada més convida, eh? Jo crec que van fer algun tipus d'activitat, ara me'n recordo si aquest que es deia Alma, o alguna cosa així, que fan... deixen els espais o producció pròpia no en fan, això teniu raó, eh? O sigui, no es fa producció pròpia de musicals en teatres públics, poc, perquè són costosos i jo crec que també les audiències que tenen aquest tipus de teatres no estan acostumades a musicals. Penseu que a Ciutat de Barcelona tenim teatres que estan, i segurament a tot territori, eh?, que estan a Sant Cugat mateix, teniu un teatre meravellós, però que tenen un perfil molt específic. I si canvies els perfils, si comences a fer coses com a teatre, diferents programes, altres tipus d'activitats, a vegades no acaben de funcionar. Llavors jo crec que és aquesta conjuntura, que és difícil el finançament, que és car i que a més a més que els teatres es volen mantenir una mica amb el seu estil, no? I no volen perdre aquest caràcter, no? A vegades, i posar musical a vegades potser no encaixa.
Interessant aquesta invitació, Alba, la col·laboració público-privada, que potser seria una fórmula que beneficiaria, sí, es compli.
Sí, seria beneficiós.
Beneficiaria.
Beneficiaria, gràcies, Sergi. A totes bandes. De totes maneres, i ja per acabar, Alba, el sector podem dir que s'ha recuperat després del sotrac de la pandèmia?
Jo crec que sí. Anem en bon camí. Sí, sí, anem en bon camí. Sí, és difícil, el sotrac va ser molt sotrac, però clar, sí. És que va ser molt sotrac per molts sectors. La cultura també, i la cultura hi anem molt fluixos. Ara, jo sí que, de forma una mica crítica, diria, escolta, insisteixo, intentem trobar fórmules per encara fer-ho créixer més. No parlem ja de recuperació, sinó creixem més, sisplau, que l'espectacle i l'experiència cultural l'hem de poder compartir tots i que sigui realment un gaudi, un gaudi personal i comunitari.
I tant. Alba Colombo, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona tarda també, Sergi.
Després parlem.
És veritat, sí, avui parlem. D'aquí una estona. Sí, senyor. Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2:30 de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió. La tertúlia Tres Bandes, avui la compartim amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
També saludem a la periodista Anna Muñoz, que ens espera a Terrassa. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I també saludem el Juan Merino, que està jubilat, però continua durant guerra perquè és activista. I el tenim aquí a l'estudi. Juan, què tal, com estàs?
Bona tarda, bé.
Sí? Bé, doncs, mira, parlant de guerres, avui, primer dia de vaga d'autobusos urbans, interurbans, ja es va fer una primera convocatòria a finals d'octubre. Sembla que si no hi ha acords, s'estan plantejant fer una aturada indefinida pels voltants de Nadal. Jo m'agradaria preguntar-vos per saber una mica l'estat de la qüestió, perquè no sé la incidència que ha pogut tenir. De moment les notícies és que ha estat una jornada bastant tranquil·la. No sé si vosaltres disposeu d'informació respecte als vostres municipis. Toni, a Badalona, per exemple, que és una ciutat gran i que m'imagino que hi ha molts usuaris del transport públic, i en aquest cas dels autobusos, no sé si hi ha hagut alguna incidència.
Que jo sàpiga, no. Es nota que hi ha menys autobusos pels carrers, hi ha més fluïdesa de trànsit, però en principi com a problemes no. Els problemes els té la gent que vol agafar un autobús per anar a un lloc i a la millor s'ha d'esperar més del compte. partir d'aquí, aquí a Badalona sembla que de moment no hi hagi gaire incidència en aquest tema.
I a Terrassa, que també estem parlant d'una ciutat important en quant a nombre d'habitants, és una ciutat gran, Anna?
Molt gran, eh? Som la tercera ciutat de Catalunya.
Déu-n'hi-do. però no, ara no, anava a fer una mica d'acudit, però deixa.
No, deixa. No provoquis.
No, perquè anava pel tema dels arbres, a veure qui el té més gran, però vaja, és igual.
Això és no.
És una altra qüestió.
No cal.
Sí, però a nivell de...
Val més no parlar d'arbres, perquè...
Sí. S'ha notat o no, Anna?
Ho acabo de consultar i diu que un 86% del servei està funcionant amb normalitat des del matí, perquè com que l'UGT s'ha desmarcat de la vaga perquè ha arribat a un acord, pues es veu que bueno, s'ha desinflat una mica i aquí no hi ha hagut excessius problemes, i ja et dic, només afecta un 20% del servei.
I a Sant Cugat, Juan?
Bueno, por lo que yo he visto, está hoy el dematí aquí, funciona bastante bien, no ha habido aglomeración de gente en las paradas, ni nada, res. Allá en la Floresta tampoco, el barrio normal, o sea, bastante normal. O sea, para lo que ha sido una otra vegada había pisó, y eso sí, bueno, al no haber tantos autobuses, la circulación gana millor.
Perquè en els municipis que avui ens trobem a la tertúlia, el servei d'autobusos a Badalona, per exemple, Toni, és un servei que funciona bé?
Sí, molt bé. És un servei que ja fa molts anys que funciona, que va néixer com una empresa cooperativa, després sí. Va instal·lar com una societat anònima laboral. Són uns autobusos que han... una empresa d'autobusos, Tuxal, que ha anat a més... Té freqüències a tota l'àrea metropolitana, fins i tot a la part del Baix Llobregat, i el funcionament és molt fiable.
Sí, però fa molts anys ja de Tuxal, eh? Jo me recordo quan va començar, i no sé si són 40 anys, eh? O sigui, 30 o 40 anys, eh? Sí, quan sí, va ser primer com a cooperativa.
Sí.
I funcionava molt bé.
Sí, segueix funcionant bé. És una empresa que té diferents vessants, no tan sols la vessant d'autobusos i tot això, sinó que també té una vessant en temes esportius...
Sí, crec recordar... Sí, em sembla que tenien un equip de futbol sala.
Sí, no?
Socialment han treballat molt bé.
I a Terrassa, Anna, el servei d'autobusos...
Els
urbans, sí, funciona bé?
Representa que està municipalitzat, aquí tenim quasi bé tot municipalitzat, l'aigua, els autobusos...
Sí, ara ho pensava.
Sí, i també va néixer com una... Bueno, va néixer no com una cooperativa, però sí era una empresa privada, i des de que està municipalitzat, bueno, funciona força bé. Vull dir, la gent, de l'únic que es pot queixar és del preu, però de res més.
No.
Bueno,
Juan, et toca.
Bueno, aquí a Sant Cugat ja no estem tan bé com a vosaltres, perquè nosaltres portem des del 18 que va terminar el contracte amb els autobusos, i resulta que encara no està solucionat. Ara està pitjor. Ja portem almenys 3 anys, com a mínim 3 anys, que ni les parades, res. O sigui, autobusos que funcionen malament, no tenen les plataformes aquelles per a la gent discapacitada ni res. Unos autobusos ja molt vells, estem esperant aquest conflicte que té l'Ajuntament amb la MB, a veure si lo solucionen, però bueno, mira, vaig estar parlant amb un regidor d'aquí de Sant Cugat l'altre dia, i ell calcula que més o menys això no se solucionarà fins a un parell d'anys, com a mínim.
Mare meva.
O sigui que estem malament.
Estem bé. Per què fan vaga avui aquest sector? Doncs perquè fa temps que reclamen poder avançar als 60 anys la jubilació. És un tema recurrent i que de moment no tenen resposta.
Home, jo crec que és necessari. Tenen en compte que els conductors, o sigui, a partir dels 60 anys ja és molta càrrega, són moltes hores. Bueno, ja, això estaven demanant també per tot el que era tota la gent del transport, o sigui, a nivell d'autopista, bueno, la mercaderia i tot això. I és necessari ja arribar a un acord per a aquestes persones, perquè se perden reflexos. Els reflexos se perden a aquesta edat, ja, vulguis o no vulguis, i a més, con la qüestió aquesta de que hi ha molt... El que va per autopista està molt malament, o sea, està molt malament. Però aquí en la ciutat també, ten en compte que està tot el dia pendent amb els autobusos, que està, és un temps... Té que estar amb la mirada fixa, perquè si no hi ha un ensurt en qualsevol cantonada. O sea, jo penso que sí, que és necessari que als 60 anys i, bueno, solucionar els problemes de la prejubilació. No? Penso que hi ha més temes que tindrien que treballar.
Reclamacions justes, Toni?
Sí, suposo que sí. Tothom, tots els àmbits de les empreses sempre tenen reclamacions que són justes. És cert que la gent que porta un autobús té una pressió de treball diferent poder a les altres. També és cert que un cirurgià que opera pues, també la té dues vegades més, i que un bomber també la té, sí. I aquí hi ha una sèrie d'allò que dius, home, sí, és cert, es podien jubilar les 60, els 50 i pico, però, home, hem d'entendre que no són els únics.
No.
Aleshores, esclar, vull dir, s'ha d'ajudar aquesta gent i millorar les condicions de treball, evidentment, però entenem que hi ha molta gent que també hauria de gaudir d'aquestes jubilacions,
Bueno, ja, la legislació permeteix ja que hi ha alguns que si volen continuar treballant, que continuen treballant. Jo penso que una gent que esté capacitada, que esté bé per fer determinat treball, que poden continuar més allà. Però hi ha determinades, com tu deies, hi ha determinades treballs que no lo permeteixen. No sé, ja com los que van con les grues aquesta, o per exemple un paleta, gent, o sea, ja que estem fent una activitat física molt forta, quan arriba a aquesta edat,
una determinada edat perds el control dels reflexes.
Mira, tenim que són les policies, sembla que se jubilen a los 59 ja. Bueno, es que perquè tenen una activitat dintre de la... estan al carrer tot el dia, això és molt fort. Ara, podrien estar en un altre lloc, podrien estar en una...
Administratius,
no?
Sí, és una altra cosa.
Sí, sí.
Però que lo necessiten los conductors, jo penso que sí.
Anna.
Jo estic d'acord en que si t'has de dedicar a conduir i de tu depenen tantes vides... Bueno, és probable que amb l'edat es perdin reflexes i que, bueno, fora bo buscar algun tipus de solució. No sé si no és jubilació total, és a dir, si es poguessin reciclar per poder posar en uns altres serveis, pues, possiblement, pues, no sé, tothom s'ha de reinventar, no sé com dir-t'ho, però... alguna solució s'ha de buscar perquè persones de 65 anys o 67 anys estiguin conduint un autobús, és probable.
Jo, per exemple, va haver, no me recordo en què govern va ser, no sé si va ser con el Aznar o així, que se va començar a parlar de los metges, que decían, no, que se tenien que jubilar també, els metges. Bueno, hi haurà metge que se tenen que jubilar, però un metge con 70 anys hi ha molt que està en tota la seva capacitat. O sigui, hi ha professió i professió. El que pot continuar fins on tu vulgui. I a més, i a 60 anys, bueno, estan en plenitud de la vida, els metges, els cirurgians aquests, no? O sigui, és depèn de l'ofici que tinguis.
Estaríem d'acord. Bé, doncs veurem una mica si s'arriba a algun acord, si continuen amenaçant amb més dies de vaga, ja veurem.
Seria necessari que aquesta societat que faci un miqui d'equilibri en aquest sentit.
Mm-hmm. Bé, parlem d'un altre...
Si s'ha de fer equilibri, els periodistes també suportem moltes pressions.
No. Ui,
jo crec que...
Sí,
t'havíem de jubilar abans.
I tant que suporteu bastant, sobretot a alguns tertulians impertinents com jo. No?
Home, no direm això dels nostres tertulians.
No. Que
prou agraïts. No, estem molt agraïts,
tu,
que en seu de tertulians. Faltaria menys. Però no, evidentment, aquí cadascú es compra cap a casa seva, no?
Exacte,
vull dir, l'Anna també reclama que els periodistes...
No sé. Sí. Jo ja no reclamo... jo ja no reclamo res.
No, no, però Anna, també et diria que uns més que altres, eh?
Sí.
Perquè
sí,
que hi ha alguns que viuen molt, molt tranquil·lament, no? Amb, sí, amb la fama guanyada.
És això que parlàvem. Jo crec que està molt en funció de les condicions personals de cadascú i moltes vegades també de les ganes que vulguin, bueno, de continuar o de com se sentin, no? Que passa que, bueno, això és complicat de regular. És complicat de regular, però jo trobo que sí, que està molt en funció de les capacitats de cadascú.
Bé, doncs deixem aquest tema, ens n'anem al segon tema que proposàvem per avui, que és aquest alto el foc que ha anunciat ahir entre Israel i Hezbollah. Una treva de 2 mesos que veurem doncs, quines són les possibilitats que això es mantingui i el que és més necessari, que prosperi.
Jo crec que no. Jo no confio gens en Israel. Bueno, los mandataris que ara, com Netanyahu, o sea, i el seu jersey, no confio res. No crec que arribin a los 60 dies, i en tot cas, si arriben a los 60 dies, hay que recordar que ja portaria a la Casa Blanca unos quants dies el Netanyahu, no? Però Israel... Bueno, perdó, i con un equip de govern que plenament, o sea, a favor d'Israel, el govern de Netanyahu, eh? O sea, perquè solament que hay que mirar la campusat de les Nacions Unides, com a embajadora, de que esta senyora ha sigut la que ha portat totes les iniciatives contra això que en les universitats, perquè hi ha l'antisionisme, no? O sigui, no creo que, además, no creo que lo respetes, ni que lo respete el ejército de Israel, aquel alto el foc, ni que los colonos, que ha menys, encara menys. Per què? Perquè mai, o sea, Israel passa totalment de les Nacions Unides, del Tribunal Internacional de l'Haia, passa de tothom, i no sé per què ara lo va complir. Bueno, se ve que també el seu jersey està ja molt cansat, la població està farta de tot, los rehenes ha sigut un fracàs, no? Bé, la veritat...
Es pot considerar que aquest és un alto el foc estratègic per Israel?
Sí, és possible que sí, per la part que jo més o menys...
Què et sembla, Anna?
No sé, bueno, estem parlant del Líban, eh? No estem parlant de la...
Sí, sí. De l'altre front que tenen
sí,
obert.
Sí, sí,
que aquí no hi ha, aquí no hi ha acord, eh? Aquí continuen matant gent cada dia.
Ahí continuen.
Per això que em semblava que el Toni barrejava amb aquest...
No,
és el Juan. És el
no,
Juan,
no,
és el
no,
Juan.
No, 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 no.
Ai, perdó, el Joan.
No l'he barrejat. No, és que simplement en el Líban, fíjate que ja, a part d'això de... No me recordarà el nom del riu aquest, que tenia que limitar-se en el riu aquell, ha agafat terreny, també. I la prova d'això és que com han estat bombardejant els barris de Beirut, oh? No, jo no crec que aquest alto el foc sigui... I estic parlant del Líban, que sigui... se cumpla. Lo de Gaza, no. Lo de Gaza ahí mateix estan matant més gent.
Sí.
O sigui que,
sí.
I en el Líban tindrà la mínima excusa per continuar todavía cascant.
Doncs,
és la meva opinió,
la prova clar. La prova està en que hi han hagut bombardejos al llarg d'avui al matí i que sembla que no s'està respectant aquest alto al foc.
No ho sabia.
És una situació molt dura i molt complexa, i el problema és que, bueno, s'està mobilitzant milers de persones que intenten tornar a casa seva i que... Bueno, que es poden veure agafades enmig
sí.
d'una promesa incomplerta, no? I això, per mi, ja és molt dur haver de marxar de casa per una guerra. Imagina't si, a més, hi tornes i et trobes que, bueno, que aquest conflicte no està aturat, no? És evident que tota la zona necessita una solució, que el doble estat és l'única via lògica en aquests moments, i que uns i els altres hauran de passar granotes si de veritat volen que això s'aturi d'una manera més o menys raonable. És veritat que el conflicte va començar amb uns atemptats terroristes impressionants, però clar, també hem de tenir en compte la història d'un país que viu per una decisió universal, no? Fora del seu territori i cada vegada més impulsada, no? a reduir la seva terra en unes condicions infrahumanes, no? No sé, aquí tots tenim molta responsabilitat i només ens escudem en que Israel no compleix i que Hezbollah pues, bueno, utilitza el seu poble com a escut, no? Però la responsabilitat és molt àmplia en aquest cas, perquè bueno, l'estat d'Israel va néixer per una decisió que vam prendre entre tots, si és que tots ens considerem dintre de la ONU, no? I no estem exercint aquesta responsabilitat, ens desentenem bastant.
Toni, pinten bastos o què pinten?
Pinten bastos. Jo crec que l'estat d'Israel ha parat en aquest sentit la zona del Líban, no així a la zona de Gaza, evidentment. Llavors el Líban és un estat que no té exèrcit, pràcticament. L'exèrcit que té és el de Hamas, que està dintre del seu estat. És un grup terrorista, no hi ha per què negar-ho. Hamas és un grup terrorista i Israel és un estat d'extrema dreta i llavors aquí hi ha un conflicte important. Jo crec que en aquests moments el poble d'Israel s'està rearmant una miqueta de cara a un altre front, que és el front important, en aquest cas que seria Iran, i que bé, que en aquest moment, evidentment, la zona del Líban està arrasada, com està arrasat a Gaza, i a partir d'aquí, doncs, bueno, Israel ha parat una mica, ho vam dir, no em toqueu més la pera, perquè si no seguiré. O sigui, a Israel trencar aquesta mena de treva li importa un rava. O sigui, que a partir d'aquí, si li ho ha de fer-ho perquè se sent agraviat, ho farà. Ara, tampoc no crec que tingui ara un interès molt important en seguir el Líban. A partir d'aquí veurem també com es mouen les peces quan el Trump sigui president dels Estats Units i què fa l'Iran, o sigui, si segueix una miqueta amb el seu hostigament cap a Israel o no, o a veure què. Hi ha moltes peces per bellugar i es veurà, jo crec, que en els propers mesos.
Sí, bueno, jo no sé si Hamas serà terrorista o què serà, no lo sé, però lo cert és que està defensat lo seu. Tenim en compte que portem 75 anys que van entrar des de l'estat d'Israel, que hi han arrasat amb tot. I si tenen que parlar de terrorisme, tenen que parlar també del que fan els colonos en Cisjordània, el que estan fent. Ara, clar, és un estat, Israel és un estat, entonces l'estat sí que pot fer terrorisme d'estat, no? Perquè Israel lo ha fet durant tota la seva vida i per tot el món. Però clar,
no intento justificar
jo no justifico dir que jo no sé si serà terrorista o no, però escolta, estic també que, o sigui, els palestins se defensen com poden també.
Els palestins el que fan és pràcticament morir, perquè
sí,
bueno, les accions
sí,
tant de Hamas com però de Hezbollah, bueno, com de l'estat d'Israel,
Sí, només recauen sobre ells.
No, però si ja, quan se va fer l'atemptat aquest, que van fer l'atemptat l'1 d'octubre o el 2 d'octubre?
El 7 d'octubre.
Sí, senyor, és un atemptat. Però bueno, si tu eres un estat democràtic i tu tens que perseguir, con la llei en la mà, tens que perseguir a los delincuents, si en cas que fos un delinqüent, persiga a los delincuents.
Sí.
No persigues a tot un poble que està fent un genocidi. Doncs tota la raó que tenia l'estat d'Israel, aquí s'acaba. Aquí s'acaba.
Home, de fet, no hi ha aquesta ordre de detenció per part del Tribunal sí. Penal Internacional, que Israel ni reconeix la seva autoritat ni la seva legitimitat.
Si no reconeix a la ONU.
Però en canvi sí que recorre.
Sí, però, mirad que l'última vegada que va fer l'atac estava ja en la ONU, ell, en Netanyahu, quan va dar l'ordre de que se bombardejase. O sigui, bueno, podem dir que és un estat terrorista. Jo sí, jo lo dic, per mi. Per mi és un estat terrorista, Israel. D'acord. No, perquè si es farà una democràcia, se
defende... Jo no estic d'acord, eh? Bueno, o sigui, pot ser un estat terrorista en part, o el govern.
Sí, perdó, pot ser... Perdó, no...
Els jueus que viuen a Israel, jo crec que...
Sí, sí, porta raó.
...cap culpa a la majoria de res.
Sí. Té raó. Sí, té raó. El govern d'extrema dreta de Netanyahu és terrorista. Sí, senyor. Porto té raó, lo de l'estat no cabia aquí.
Està aclarit, però el cert és que això no acabarà. No sé si aquesta treva de 2 mesos té a veure amb la nova presa de possessió de Donald Trump, que vés a saber si canviarà gaire aquest panorama. No, o sigui, crec. Abans dèiem, això pot ser una treva estratègica per donar temps a veure si es poden moure alguns fils o...
Israel s'ha quedat, el Jersey s'ha quedat con la potestat de que, bueno, si el consideran que...
Sí, ja ho he dit.
Que té que actuar, actuaran a pesar d'haver firmat los 60 dies.
No sé si hi haurà novetats al respecte. L'Anna, apuntaves que hi havia hagut algun intent,
havia, no? Bueno, jo he vist algun reportatge en el que es parlava de que, bueno, de que se sentien explosions i que algun tipus de moviment i d'enfrontaments hi havien i que això, que insistien en recomanar a la gent que no hi tornessin. No intentava defensar ni una postura ni l'altra. Jo crec que és un tema molt complex, generat per una decisió basada també en uns fets històrics molt clars, i que jo l'únic que em semblava que sí que hauríem de reclamar és que hi ha un poble que estava patint i que igual que tots vam prendre decisions, ara també tots hauríem d'empènyer cap a que hi hagués una solució que eviti el patiment que ja portem tants mesos veient. És evident que la força d'Israel no és comparable a la dels palestins en cap cas, però també hauríem d'analitzar, bueno, la postura dels països àrabs, que fins ara han estat una mica aturats per la posició dels Estats Units, i que aquesta pot estar canviada si canvia també el govern.
Aquí cadascú va a la seva. I no ens queda gaire més temps. Per tant, Toni, Anna i Juan, us agraeixo aquesta estona de conversa avui al Connectats. Que acabeu de passar bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Adéu-siau.
Molt aviat.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia,
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio